A les portes d'un clàssic modern català amb moltes urgències.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és Sant Valentí, 14 de febrer del 2025, i ja em permetreu la broma per començar, però el Centre d'Esports Sabadell necessita tornar-se a enamorar de la sensació de guanyar. I què millor que fer-ho al camp d'un rival, valgui la redundància, on la rivalitat ha estat latent en els últims anys. Un va ser la bèstia negra de l'altre, a l'antiga segona B, i després els papers es van intercanviar a la primera federació. Veurem qui dona aquest primer pas, qui fa aquest primer pas a la segona federació. Sigui com sigui, és un duel de molta pressió tant pel Sabadell com pel Cornellà. Els verds perquè la classificació apreta, i molt, i perquè ja van pel tercer entrenador de la temporada. S'estrena Alberto Lopo aquest diumenge a la banqueta. I el conjunt arlequinat, traient de l'equació l'interinatge de Conrad García, va pel segon, però no em vull ni imaginar la pressió que podria començar a tenir la figura de David Movilla amb els famosos processos al marge si encadena aquest diumenge el cinquè partit oficial sense guanyar a la banqueta del Centre d'Esports.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de so, un tio enamorat com és el Marc Ortín.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Qui no està enamorat, de moment són els equips catalans, amb la Copa del Rei de bàsquet. Doble eliminació ahir a quarts de final, el Barça, un nou fracàs del Barça de bàsquet, amb la derrota 91-86 davant el Tenerife, i el Joventut, que no va poder fer res a la segona meitat davant Unicaja, i va caure per 100-83. Avui a dos quarts de set, Real Madrid-Manresa, a dos quarts de deu, Gran Canària-València. I en futbol, la Real Sociedad ha encarrilat l'accés als vuitens de final de l'Europa League, guanyant 1-2 al camp del Midtjylland. Millor ho té el Betis a la Conference després de golejar el Gent. Per cert, amb l'exarlequinat Sergi Altimira tancant el triomf per 0-3. Repassem el sumari d'avui.
Es comenta la recepció.
De seguida saludem el Sergi Parc a l'estadi de la Nova Creu Alta amb la roda de premsa de David Movilla. També tindrem les estadístiques d'aquest Cornellà Sabadell, la prèvia del Sabadell B. També parlarem d'un nou split de la Kings i la Queens League, que arrenca, en el cas de la competició masculina, aquest cap de setmana, amb nombrosa representació sabadellenca. I en el tram final de programa, molt waterpolo, perquè en uns minuts, d'aquí una horeta, arrenca la Copa del Rei masculina amb la presència del Keio Natació Sabadell, i demà hi ha Champions femenina amb l'Astralpool Natació Sabadell, que visita el Terrassa, un conjunt lagarenc que aquesta setmana ha anunciat la destitució del tècnic sabadellenc Jordi Millán. I avui el saludarem aquí en directe.
De quin partit no estarem pendents?
D'un duel de la Lliga del Congo. A les 3 de la tarda, Diables Noirs, Diables Negres, davant el Talangai.
I a les xarxes socials?
Doncs parlant de waterpolo, una història de la millor del món i la millor d'Europa el 2024, la rubinenca Bea Ortiz a Instagram. Deia, finalment a casa, gràcies, amb aquest trofeu que l'acredita com a millor waterpolista europea del 2024. A més, una curiositat, està gravat el trofeu, unes paraules en què diu que s'han plantat 24 arbres per part de European Aquatics, del màxim organisme europeu, en reconeixement a la seva fita i per combatre el canvi climàtic.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat molt recent, ara el San Fernando, Marc Marruecos, i un dels millors nedadors de la història de la ciutat. Després en parlarem també, ni que sigui del cognom, l'Ashvin Wildeboer.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vinga, som-hi, 1:08 del migdia d'aquest divendres 14 de febrer del 2025, d'enamorat al control de so, enamorat a l'estadi de la Nova Creu Alta. Sergi Parc, què tal, com estàs? Molt bon dia.
De tu, de poder fer l'Hotel Suís avui també amb tu. Bon dia, Vituri.
De mi no precisament. Dit això, el que necessitem, feta la broma, ja que estem amb aquesta broma, que hem començat el programa parlant de Sant Valentí, el que necessitem tots plegats, Parc, aquest cap de setmana, és que el Sabadell ens torni a enamorar, perquè déu-n'hi-do la de desil·lusions que portem amb l'equip, de desenganys que portem amb l'equip en els últims dos mesos llargs, eh?
Mare meva, quants desenganys, però ens resistim a deixar aquesta relació, oi, Vituri? I al final confiem en que la cosa es pugui arreglar i, si pot ser, ja aquest diumenge, en un partit, vaja, ahir també ho comentàvem amb el Sergi Garcés, però és que allò que deia Lucas Vialet també, de que quedaven 13 finals en el moment que parlàvem amb ell, ara en queden 12, i que són això finals, és que ho són, realment. I tal i com està el panorama, tal i com està la classificació, sabent que ja no tens aquell coixí, aquell avantatge que tenies quan eres líder en el seu moment i veies pel retrovisor la resta de rivals, les coses han canviat moltíssim. Tot fa indicar que la lluita s'allargarà fins a la jornada 34, fins a aquest primer cap de setmana de maig que s'acaba la fase regular. Així que tocarà patir, treure els punts d'on sigui i, evidentment, redreçar el rumb en forma de victòria, i aquest diumenge ha de ser així contra un equip, el Cornellà, que al final, encara que sigui un descendit com tu de la primera federació de temporada passada, està a la zona baixa, per tant és un rival que està lluitant per eludir un altre cop el descens, així que el Sabadell ha de demostrar què vol contra un Cornellà, doncs, que està amb un altre objectiu.
Partit estrany, perquè en altres circumstàncies diríem allò de desplaçament molt difícil pel Sabadell, un dels més difícils de la temporada. Jo crec que no deixa de ser així. Per mi és una de les visites que té més complicades al Sabadell per la història, perquè al final també recordem que les últimes visites a Primera Federació havien estat a Palamós, havien estat també a l'RCD Stadium. Ara torna al Sabadell, aquest nou municipal de Cornellà, davant un Cornellà que realment, Parc, ofereix moltes incògnites. Semblava que havia revifat amb Albert García, s'havia situat a les portes de sortir del descens, però ara el tornem a tenir a 3 punts del play-out, a 3 punts de la salvació directa, havent rebut una tova al Narcís Sala, amb un sancionat, ara en parlarem també, amb un canvi d'entrenador, amb un debut a la banqueta, amb Alberto Lopo, ho dèiem, que s'estrena davant el centre d'esports. Per tant, rival, allò, ara mateix, incògnita.
Sí, absolutament. Al final havia estat un dels equips més en forma, fins i tot, jo et diria, des de la represa de la competició des de Nadal. Van perdre el primer compromís del 2025, però amb Albert García encara a la banqueta van encadenar 4 jornades consecutives puntuant, i semblava que podia sortir d'aquesta zona de descens. I quan l'equip estava a l'alça, doncs això, aquesta renúncia, aquest canvi a la banqueta i la derrota de la setmana passada 4-0 al Narcís Sala contra el Sant Andreu, i moltes incògnites per saber com està l'equip mentalment, com està després d'aquesta desfeta, com està amb el canvi d'entrenador, què es trobarà el Sabadell aquest cap de setmana amb nou tècnic, si dèiem que en les últimes jornades eren els rivals els que es topaven amb un Sabadell que podia oferir cares noves entre el mercat d'hivern, entre l'entrada de David Movilla a la banqueta, etc. Ara passarà una mica al revés, així que aquestes incerteses, Vituri, i veurem què en comenta David Movilla sobre això, perquè ja el tenim per aquí, de seguida anirem baixant, i compareixerà el de Baracaldo per fer aquesta prèvia del partit.
Doncs mira, les últimes setmanes que havia anat tard, la roda de premsa dels divendres, avui fins i tot podem anar uns minutets abans del punt, sí, d'un quart de dues.
És que avui, Vituri, han acabat força d'hora, hem arribat per aquí, no sé, fa 20 minutets més o menys, i l'equip ja feia una estoneta que havia acabat l'entrenament d'aquest matí a Olímpia, recordem, tota la setmana treballant sobre gespa artificial, precisament per adaptar-se al que es trobarà el conjunt arlequinat diumenge a partir de les 6 de la tarda.
I hem parlat del Cornellà, evidentment, per part del Sabadell, el que toca, jo diria que més enllà de refermar sensacions o no, o de buscar millorar sensacions, és sobretot treure resultats. Escolto el tècnic ja de fons, eh?
Sí. Sí, sí, em sembla que estava fent alguna broma. Que podem preguntar en català? Això és...
Yo lo intento. Si no se entiendo, o si os contesto otra cosa, si no se entiendo.
Doncs bé, doncs anem a intentar-ho.
Yo creo que el oído lo tengo hecho, pero bueno.
Doncs vinga, provarem en català, Vituri, que és el que deia David Movilla, que podem provar de preguntar en català. I si hi ha alguna cosa que no entén, doncs ja canviarem al castellà. Doncs som-hi. Quan ens diguin, quan ens donin l'okay, diu Vitori que parlar-lo encara, no? però intentant entendre'l, doncs, sembla que sí. A veure, espera't que això s'endarrereix uns segons, que s'han engegat tots els estris.
Un clàssic també, eh?
Sí, però avui ens ho podem permetre, que al final anem en hora, eh? Anem
un minutet abans,
uns minutets de marge. Avui Vitori són els companys de la tele que ens estan fent la guitza.
Vaja. Què? Res, hauran de canviar la companya de Sílvia Fernández, haurà de canviar el cable, eh?
Sí, estaven canviant aquí la ubicació del cable i sembla que sí, tot i que la seva cara no diu el mateix, però sembla que sí. Som-hi. Bon dia, David. Mira, ara estàvem parlant aquí en el directe que al final us trobareu incerteses potser amb el Cornellà, perquè semblava que treien els resultats, però de cop hi va haver la renúncia d'Albert García, canvi d'entrenador, Alberto Lopo ara és el que es fa càrrec. Imagino que molts dubtes, no sé si heu pogut preparar molt bé el partit o tot ha quedat condicionat per això.
Sí, bueno, no cabe duda que las referencias anteriores que tenemos... pues están siempre condicionadas, aunque los jugadores sean los mismos, podemos encontrarnos contextos diferentes y siempre que hay un cambio de entrenador te genera, bueno, pues tienes que estar más abierto a la posibilidad de tener que girar ciertos aspectos del partido, porque seguro encontramos cosas diferentes. Fuera aparte, que sabemos que siempre que hay un cambio de entrenador, pues hay ciertos cambios de energías, de dinámicas, y bueno, pues tenemos que prestar atención a ello, y es un aspecto más que le añade complejidad al partido, pero bueno, siempre los que juegan están dentro del verde. Los de fuera tratamos de ayudar, pero los importantes son los de dentro.
Després del partit contra el Lleida, que deia que en el vestidor veien un sentiment de positivitat, sobretot després de la segona meitat. Si s'ha notat això també durant la setmana?
Sí, a ver, yo diferencio lo que es lo futbolístico, lo táctico, vamos a decir. Creo que ahí el equipo sigue teniendo mucho margen de mejora, con lo que os dije después del partido del Español aquí, ¿no? Que es la antítesis de lo que buscamos. Yo creo que el otro día, desde lo futbolístico, pues el equipo fue creciendo. Los primeros 20 minutos, 25, yo creo que el Lleida se estaba imponiendo. Conseguimos igualar el partido. De ahí, del empate al final de la primera parte, prácticamente ninguno de los dos equipos fuimos superiores, igualamos. Y la segunda parte, yo creo que el partido estaba más cerca de lo que buscábamos en lo táctico futbolístico, vamos a decir, pero lo que es la energía en la que vibra el equipo, el honrar nuestra identidad, nuestros valores, creo que nos acercamos bastante más, y así en ese sentido el partido no es de lo futbolístico, sino desde lo que queremos ser y lo que queremos transmitir, ha sido el partido que más se ha acercado, ¿no? Y seguramente yo sé que todos los análisis de todo el mundo están relacionados con el resultado, porque aquí estamos para sacar resultados, pero lo que nos va a acercar o lo que nos va a hacer ser más estables en nuestro rendimiento y no estar muy arriba o muy abajo va a ser nuestros valores, va a ser nuestra seña de identidad, y ahí es donde no deben ser, no debemos tener picos. Tenemos que vibrar siempre alto, tenemos que transmitir nuestra esencia, y bueno, creo que el otro día, si Iñaki no hace esa parada a Sergio, todo el mundo, la percepción del partido hubiese sido seguramente mucha gente mejor de la que ha sido, ¿no? En el fútbol no hay ISIS, hay que conseguirlo, y bueno, lo que tengo muy claro es que nuestra gente no quiere ni oír argumentos ni aspectos que justifiquen o contextualicen lo que ocurre. Quiere ver a su equipo sentirse identificada, sentirse orgullosa y verle ganar, y en eso estamos.
Te pregunto por la que probablemente haya sido la noticia de la semana, esa baja de Ton Ripoll para lo que resta de...
La baixa de Ton.
¿Cómo vas a poner solución a eso?
¿Com li posaràs solució? Quines alternatives buscarà? Més enllà de tenir alternativa de Marc Vargas.
Sí, bueno, lo primero es lamentarlo, ¿no? Lamentarlo en lo personal, en lo humano, ¿no? Ha trabajado muy fuerte para recuperarse. Estaba con muchas ganas de sumar al equipo y lastimar, ¿no? lastimar esa lesión que le vuelve a apartar del equipo. Y bueno, no voy a descubrir yo lo que aporta Automa al Sabadell desde que está aquí, ¿no? Porque bueno, yo apenas he podido tenerle, pero sé que su participación ha sido muy, muy importante y ha aportado mucho. Dentro de esto, para eso tenemos a la plantilla, para eso tenemos a un jugador como Marc, que está al nivel que puede dar Tom y tenemos plena confianza en él. Y también, no te voy a engañar, que hemos pensado por si Marc fallara, hemos pensado en evidentemente que no podemos estar solo con un lateral derecho específico hasta final de temporada, y ahí tenemos gente en el filial que ha dado un muy buen nivel, el caso de Almedo, el caso de Paul, tenemos ahí gente que si lo necesitamos nos puede dar, incluso yo creo que si les damos tiempo pueden competir el puesto. Y dentro de la plantilla también hemos identificado gente que ha tenido minutos en esa posición. No digo que vaya a ser la solución, pero Sergio Cortés en el San Fernando, en primera ref, ha jugado muchos partidos de lateral derecho, por poner un ejemplo, ¿no? Hay algún caso más dentro de la plantilla que, no siendo su mejor posición, o donde más van a brillar, pueden darnos soluciones y las hemos hablado dentro del staff y bueno, pues las trabajaremos, y esta semana ya Paul ha entrenado con nosotros. Y bueno, valoraremos. Yo creo que la plantilla está confeccionada para tener dos jugadores por puesto, pero hay algunas posiciones donde podemos tener hasta tres o hasta cuatro jugadores por la versatilidad de ciertos jugadores.
En este sentido, estamos esperando también la vuelta de Urri. ¿Cómo está? ¿Si está para jugar? Y si, no sé si desde el staff también se ha pensado en ir con más precaución, incluso por ver lo que ha pasado con Ton.
Bueno, por supuesto, aquí valoramos lo que es el alta médica y luego el alta competitiva, ¿vale? El alta médica, vamos a decir que Urri todavía, aunque esté haciendo muchas cosas con el equipo, todavía no es momento, no sé. Pero luego la alta competitiva, Tom la tenía, pero ya jugó minutos en Ibiza y estaba entrenando como uno más, ¿no? Luego, pues hay muchos factores que influyen las lesiones, y en este caso pues ha ocurrido esa desgracia, ¿no? Una vez más, el caso de Urri, todavía es pronto para él, no solo que esté a disposición, no solo que esté haciendo cosas con el equipo, que tenga buenas sensaciones, que coja buen ritmo, y vamos a intentar por todos los medios que los pasos que sean hacia adelante y no haya ninguno hacia atrás, porque bueno, todos los jugadores son importantes, pero Urri seguramente por sus características es el más especialista en lo que él nos aporta. Hay otros jugadores que no se lo pueden dar, pero Urri yo creo que es un especialista y es una posición que es muy, muy, muy importante en el equipo, y no voy a descubrir tampoco yo lo que aporta Urri a este equipo, ¿no? Creo que ha sido capital y cuando esté seguramente vuelva a serlo. Dicho esto, estoy encantado de las alternativas que tenemos.
Una incógnita aquest partit contra el Cornellà pel seu canvi d'entrenador, però per les característiques del camp, tipus de joc del rival, si es pot preveure que hi hagi molta disputa, molta segona jugada.
Bueno, es un aspecto, pero dentro de que han cambiado la hierba, y que es hierba artificial de las dimensiones que es, y que se da situaciones diferentes a las que se dan en nuestro campo, también tienen ellos jugadores, el caso de Mateo, Izan, por dentro, que tienen capacidad para jugar y jugar bien, ¿vale? O sea, es decir, esa es una fase del juego que hay que dominar, pero no es la única. Y cada partido tiene una especificidad en base a lo que el rival plantea, las capacidades individuales del rival y las colectivas, y el contexto en el que se juega, y lo atendemos y nos adaptamos, pero no es la única, ¿eh? Si vamos a Cornellà pensando que solo se van a dar situaciones de balón parado, de juego directo, nos estaríamos confundiendo. Esas hay que atenderlas y las hemos atendido, pero si solo atendemos esas, no vamos a ser competitivos ahí.
Primera semana, digo, que el equipo se ha visto fuera de playoff. Si se puede afectar.
Yo, como os dije, no sé, no he preguntado a los chicos, pero yo no miro, no tengo muy en cuenta la clasificación. El otro día La semana pasada, no sé esta, la semana pasada, sí recuerdo en el grupo que tenemos el staff, un miembro del staff mandó una captura de que de los 10 equipos que el año pasado descienden de primera ref no había ninguno en playoff salvo el Sabadell. Esta semana no sé si no hay ninguno. Es representativo que de 10 equipos que desciendan en esta jornada no haya ninguno. No quiere decir que vaya a acabar así, pero sí es indicativo. Y el Cornellà también el año pasado estaba en primera ref. Es decir, somos dos equipos recién descendidos y se nos supone, evidentemente, todos los equipos que descienden tienen el objetivo de recuperar la categoría. Nosotros tenemos un reto muy potente que está orientado al mes de mayo. Y la clasificación, si nos dieran algún premio por ir campeones, o sea, ir líderes ahora o ir en playoff, lo atenderíamos, pero creo que no es relevante, son relevantes los puntos. Los puntos son más importantes. Entiendo que todos los medios de comunicación, los aficionados, todo el mundo tiene en cuenta la clasificación, pero estamos cerca de todo. Y bueno, si el otro día comenté, ¿no?, que esta plataforma B-Soccer pues nos daba muy pocas opciones de ser campeón, esta creo nos dan un poquito menos, no sé si es un 2%, pues bueno, pues tenemos varios retos, ¿no? El playoff, el primer puesto, pues bueno, posiblemente nadie o pocos crean en nosotros. Nosotros tenemos la confianza intacta.
Doncs aquí acaba la roda de premsa de David Movilla, prèvia a aquest duel contra el Cornellà. Que sí, després hem passat al castellà, oi? Mira, sí, m'ho havia semblat i al final s'ha passat al castellà, però les primeres preguntes sí que han sigut en català, Vitori, com a novetat ho haurem de mantenir, perquè crec que allò per la inèrcia, aquí el personal que ens hem passat al castellà amb les preguntes.
No sé qui ha estat el culpable, qui ha estat el primer que ha fet la pregunta en castellà, però sí, m'he fixat que a mitja compareixença ja havíeu passat novament al castellà. Bé, Parc, doncs no sé si dir que fins i tot ha fet una mica la feina amb les estadístiques, David Movilla, amb aquesta última resposta, parlant de probabilitats i de no probabilitats i dels equips que la temporada passada estaven a primera federació i que ara cap d'ells es troba en posicions de playoff.
Sí, correcte. I per fer un aclariment, Vitori, perquè ens fa aquesta sensació que el Sabadell, després de l'empat l'altre dia contra Lleida, ha sortit de la zona playoff per primer cop des del principi de Lliga, i recordem, quan es va perdre aquí a casa contra el Torrent, el centre d'esports va sortir d'aquestes primeres 5 places, i amb aquell triomf amb Conrad García a la banqueta contra l'Espanyol B, es va poder recuperar aquesta condició, però que ja ho vam patir, per dir-ho així.
Doncs queda dit, sigui com sigui, bé, aquesta sensació, que també és cert que portes en fora, s'ha dit en algunes setmanes que l'important és on estiguis el primer cap de setmana de maig a la classificació, però que de reull tothom la va mirant, i que evidentment per un tema estadístic el Sabadell ara té moltes menys opcions de ser primer o d'acabar primer que les opcions que tenia ara fa 2 o 3 mesos, però bé. Veurem com li van les coses a Movilla aquest cap de setmana, perquè insisteixo, ho dèiem abans, just abans de la compareixença, és un partit important pel Cornellà a nivell classificatori, però també pel Sabadell i pel tècnic de Baracaldo, perquè des de la seva arribada, recordem, encadena 2 empats a casa i 2 derrotes, una a casa i l'altra fora. Per tant, partit important també per la seva figura, podríem dir, Parc.
Sí, clarament. Al final, si el Sabadell no és capaç de guanyar aviat, és evident que, més enllà de que ara no sigui tan important mirar la classificació o no, si perds ja massa pistonada, home, quasi que sí que començarà a ser força important. I ara mateix tens a l'Europa, recordem, líder d'aquest grup 3 de la segona federació, a 6 punts de distància, una distància que no és abismal, però sí que ja comença a ser important, encara retallable en aquestes 12 jornades que queden, però compte, perquè com se t'allunyi una mica més, sí que et pots anar acomiadant d'aquesta primera posició. I ja hi ha molts que ni tan sols pensen en aquest lideratge i si han acabat entre els 5 primers classificats. Aquesta lluita sí que està ara mateix més aferrissada, però bé, també compte si no arriben aquests 3 punts, a veure què van fent els rivals directes. A aquesta jornada, Vitori, per exemple, hi ha un parell de duels directes interessants d'equips de la zona alta, sobretot aquest Atlètic Balear-Sant Andreu, que es juga a les 12 del migdia. Bé, el Sabadell torna a ser realment a l'últim,
sí,
o un dels últims a jugar aquesta jornada del cap de setmana. El fet de jugar diumenge a les 6 de la tarda, això ho afavoreix. Però que hi ha aquest Atlètic Balear Sant Andreu i també hi ha el Torrent Europa. Duels interessants, hi haurà garrotades, es trobaran punts entre ells, i si el Sabadell és capaç de fer la feina, doncs no amb tota seguretat, però sí que hi ha moltes possibilitats de tornar a veure l'equip dins d'aquesta zona playoff i una mica més a prop dels rivals directes.
Sí, després hi ha equips que tenen desplaçaments o partits més sobre el paper assequibles, com l'Espanyol B, que rep dissabte a les 11 del matí, per cert.
Compte amb
aquest horari. Ah, no, perdó, el diumenge. Perdó, el diumenge,
diumenge
a les 11 del matí. Tota la jornada és el diumenge, Però rep el Mallorca B a casa o el Terrassa, que ha de visitar Premià de Dalt per enfrontar-se al Badalona Futur. Són els dos equips que segurament d'aquesta zona playoff ho tenen més fàcil, entre cometes, aquesta jornada. Però bé, estarem pendents perquè el Sabadell, com bé deies, a excepció del Lleida-Olot, que arrenca a les 6, la resta de la jornada la tindrà força, força encarrilada o força sabuda. El Badalona Futur Terrassa juga a les 5, per tant el Sabadell, quan comenci el seu partit, estarà a la segona, haurà començat la segona part a Premià de Dalt. Dit això, Parc, un parell d'aspectes interessants d'aquesta roda de premsa i ja et deixo tornar cap aquí. Urri, no el veurem aquest diumenge. A no ser que estigui amagant les cartes aquí David Movilla, cosa que m'estranyaria, però per mi és el principal titular, que Urri encara no està per jugar.
Sí, a veure, queda una sessió d'entrenament i ara imagina que de cop el veuen al 100% i que sí que està per jugar i canvia sin d'opinió des de l'estaf, cosa que dubto, perquè ha estat força rotund David Movilla. I també no sé fins a quin punt, que jo per això també li preguntava en aquest sentit, com ha condicionat, com ha afectat el fet de veure recaure Ton Ripoll la setmana passada d'aquesta lesió important dels isquios de la seva cama dreta, que al final és impossible, jo crec, Vituri no ser cauts. Pensa també el dia de Peque Polo, que per sort va ser bé, de forçar una mica més, de falta de ritme competitiu, i el vam perdre un parell de setmanetes aproximadament, però S'ha d'anar amb compte amb aquestes lesions, sobretot tan greus muscularment com les que han patit Ton Ripoll i Albert Urriols, així que de moment d'Urri ens podem anar oblidant com estava previst per aquest diumenge al Municipal de Cornellà, així que la seva pròxima oportunitat serà aquí a casa, d'aquí a 8 dies mal comptats, en el partit contra el Sant Andreu a la nova Creu Alta de la jornada 24.
I després, la pregunta del milió és què farà David Movilla al lateral dret? Clar, evidentment aquí el número 1 ara passa a ser Marc Vargas, però clar, necessites una alternativa, un recanvi, per si li passés qualsevol cosa, que tant de bo que no, i toquem fusta, al Bagenc. M'ha sorprès en certa manera la resposta també, quan ha dit que hi ha futbolistes com Sergio Cortés que en el seu dia al San Fernando van fer de lateral, o va actuar de lateral dret. A mi em costa d'imaginar el capità en aquesta demarcació, però bé.
Sí, però realment així és, i algun cop que havíem parlat amb ell també ens ho recordava, que havia jugat a la lateral dret en una temporada que tampoc guarda massa bon record, el de Cardedeu, per dir-ho així, aquell any que va estar al San Fernando. I bé, seria una alternativa. Si nosaltres setmana rere setmana ens fixem en que Cortés, amb tots els minuts que acumula en aquesta zona del mig del camp aquesta temporada, que pràcticament ho està jugant tot, el veiem allò que físicament potser li costa alguns partits arribar al final, imagina't Vitoria si ha de jugar en el lateral dret o en el carril. És possible que el capi acabi més cansat. Bé, és una alternativa. Jo crec que Movilla també ha volgut deixar clar que no és la solució principal o el pla B el dia que Marc Vargas falli, perquè jo crec que hem de comptar que això, que Vargas serà l'amo i senyor, almenys així d'entrada, d'aquest lateral dret. I jo, escoltant les paraules de Movilla, Vituri, crec que s'optaria més si un dia Vargas falla per un Nico Olmedo o un Pol Fornell que no per un jugador reconvertit. Però hi ha aquesta opció, i per què no també la de Cortés?
Deixa'm dir, Parc, que el Pol al qual feia esment a Movilla, a la sala de premsa, era Pol Fernández. Que és aquest futbol...
Perdona.
No. Pol Fornell ha jugat també, a vegades, en aquest lateral dret. Però el Pol al qual feia referència, que s'ha estat entrenant aquesta setmana amb el Sabadell, és Pol Fernández, que és aquest futbolista jove. Em refiaré de la base de dades de CES Història, que és la nostra bíblia. És de Cardedeu, recordem, té 21 anys i va arribar a l'estiu procedent del Tona.
Sí.
De fet, va jugar la segona part del duel de Copa Catalunya a casa davant l'Espanyol. Aquell dia va entrar el temps de descans. Per tant, és el Pol Fernández que s'ha estat exercitant aquesta setmana amb el primer equip. Veurem si fins i tot amb opcions o no d'entrar a la convocatòria.
Veurem. És cert també que en aquests precedents Vituri, com recordaves, per exemple, de la mateixa Copa Catalunya, qui ha jugat més habitualment ha estat Nico Olmedo. També l'hem vist a la Copa Federació, fins i tot ha debutat en Lliga amb el primer equip del Sabadell, i a un li venia al cap que potser sí que seria una opció més viable, però sí. Ha revelat Movilla que això, que ha estat Pol Fernández entrenant-se tota la setmana.
És que Olmedo potser té un perfil, tot i que ha jugat, evidentment, en aquest lateral dret, però té un perfil més de central que no pas Pol Fernández. Dit això, l'altre dia em sorgia el dubte d'Alfredo Pedraza. Crec recordar, ara tiro de molta memòria, No sé si fins i tot quan se'l va presentar a l'estiu ell havia reconegut que algun dia a la Nucía havia jugat tant de mig centre com de lateral dret, ocasional.
Doncs, no sé si és un altre... Com que bastant servit de memòria, doncs et farem cas.
Tampoc vaig massa millor que Sergi Garcés, que ja vaig escoltar el pal que li fotia. Però bé. Bé, en qualsevol cas, sortirem de dubtes, com sempre diem, diumenge, una hora abans del partit, és a dir, a les 5 de la tarda, al nou municipal de Cornellà. Acabem fent una mica d'agenda, Parc?
Sí, mira, demà l'equip descansa i diumenge al matí farà aquesta sessió d'activació ja que ja està sent habitual amb David Movilla a la banqueta. Per tant, entrenament, encara que no sigui a màxim rendiment, però entrenament pel matí. I això, diumenge a les 6 de la tarda el xiulet inicial, des de mitja hora abans el Sabadell en joc, el partit Vitori es pot seguir, per cert, per Esport 3, però que la gent posi Ràdio Sabadell a l'orella, tant si ho veu per la tele, com si va al camp, que recordem, les entrades no es poden adquirir, almenys pel sector visitant, al municipal de Cornellà, que s'han d'adquirir aquí a les oficines de la nova Creu Alta, i avui durant, pràcticament tot el dia, amb el que queda de dia fins al vespre, encara es poden comprar per qui ho desitgi.
Doncs avisats esteu tots plegats, qui escolteu aquest hotel suís. Gràcies, Parc, que vagi bé.
Fins ara, Vituri!
Ens retrobem amb el Parc diumenge, el Sabadell en joc. Ara, per tancar aquesta prèvia del Cornellà-Sabadell, les estadístiques, les signa avui al Parc, li posa veu la Núria García.
El llibre de registre.
Una temporada més, hi haurà moltes coses en joc en el duel entre Cornellà i Sabadell. Potser no tantes com en enfrontaments anteriors, però sí que tant uns com altres necessiten els 3 punts imperiosament.
Una mica d'història.
Ja sabem que tradicionalment el Cornellà havia estat una autèntica bèstia negra per al Sabadell, ja que mai l'havia derrotat en els 9 primers enfrontaments entre els dos equips. Tot va canviar, però, a partir de l'estrena de la primera federació. Des d'aleshores han estat 8 partits oficials entre verds i arlequinats, 7 en Lliga i 1 a la Copa Federació, i el Sabadell els ha guanyat tots menys un. L'únic que va perdre va ser a l'RCD Stadium al curs 22-23, quan l'equip dirigit per Miqui Lladó ja estava salvat, mentre que els del Baix Llobregat encara no.
Els precedents.
I atenció amb aquesta. Aquests últims 8 precedents s'han decidit per la mínima i tots han tingut el seu què. Sense anar més lluny, el de Copa Federació del passat estiu, amb el gol de Cortés sobre la botzina. Difícil d'oblidar també el de la temporada passada a la Nova Creu Alta, amb el gol de Bladis en el descompte, o el de la remuntada l'any de Munitis, amb els gols de Caixe i Néstor. Són només alguns exemples de l'emoció que han despertat el Sabadell-Cornellà o Cornellà-Sabadell dels últims anys.
El rival.
Ara els dos equips, després de baixar des de Primera Federació, lluiten per objectius diferents. El Cornellà busca evitar el segon descens seguit i ara mateix no ho aconseguiria, ja que és 15è amb 23 punts. L'inici dels verds a la categoria va ser horrible, amb només una victòria en les primeres 13 jornades. Amb Albert García a la banqueta va remuntar llocs a la classificació, però la seva marxa inesperada i la derrota 4-0 al Narcís Sala han fet caure de nou el pou a l'equip.
L'estadística.
En el grup 3 de la segona federació hi ha hagut, sense comptar interins, 8 canvis d'entrenador. I atenció amb aquesta, 5 dels 7 primers classificats, tots menys l'Europa i el Sant Andreu, han patit un relleu a la banqueta. Els altres dos equips que han tingut més d'un tècnic són l'Olot i el Cornellà, que ha estat l'únic que ha fet 2 canvis. Va començar amb Genís Sampietro, va continuar Albert García i ara és Alberto Lopo qui ha agafat les regnes.
La curiositat.
De tots aquests entrenadors que s'han estrenat a mitja temporada, només un va perdre en el debut i va ser justament García amb el Cornellà. Aquesta jornada debuten Lopo i també Luis Blanco al Balears.
Amb el xiulet a la mà.
Sergio Fontecha Márquez, nascut a Vitoria fa 27 anys. És la seva segona temporada a la segona federació i el que més crida l'atenció és que en tots els partits que ha dirigit a la categoria només s'han donat dues victòries visitants. També destaca la seva alta mitjana de targetes, 6,77 grogues i 0,41 vermelles. Aquesta temporada, en 5 dels 9 partits que ha arbitrat, hi ha hagut un expulsat. No té precedents en Lliga ni amb el Cornellà ni amb el Sabadell.
El llibre de registre de l'hotel.
Allò de pel i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va! 20 minutets per arribar a les dues. Hem fet aquesta prèvia del Sabadell-Cornellà, o Cornellà-Sabadell, millor dit, equip que, duel d'equips que la temporada passada militaven a la primera federació, i a tercera federació tenim un duel també de vells coneguts i un duel de filials a Olímpia, Sabadell B i Europa B, que es veuen les cares diumenge al migdia, diumenge a les 12. Tots dos, recordem, ascendits la temporada passada des de la Lliga Elite, però que enguany la campanya els està portant per camins força diferents. Els arlequinats estan en zona de descens, a un punt de la salvació que marca el Cerdanyola, i encara no coneixen la victòria en el que portem de 2025. Per la seva part, l'Europa B està situat a la zona alta de la taula i té el play-off a tocar. Conrad García, el tècnic del filial, analitza així el rival.
L'Europa B el coneixo bé, no? Tant l'entrenador, que és un bon amic, com els jugadors, que n'hi havia alguns que estaven aquí l'any passat. La temporada que estan fent és magnífica, és d'un nivell molt alt, i és un equip que juga molt bé, que té molt clar com, quan i on i per què s'han de passar la pilota, i són verticals, són capaços de generar situacions de perill i d'arribar a l'àrea amb molta facilitat. I serà un partit molt i molt divertit.
Serà el tercer seguit que el filial del Centre d'Esports afronti contra un rival que lluita per les places de privilegi després dels duels davant el Peralada i l'Atlètic Lleida. Fruit d'aquest tram exigent de calendari, el Sabadell B es troba ara en una situació delicada a la taula, i per això García fa una crida a l'afició arlequinada perquè s'apropi aquest diumenge a Olímpia.
L'afició s'apropés, que vingués a Olímpia, i que no només vingués, sinó que vingués amb ganes d'animar, perquè realment l'equip així ho necessita, i si tenim aquest suport de l'afició, doncs pels nanos serà molt més senzill donar el 100%.
En el duel de la primera volta, arlequinats i escapulats van empatar a dos, amb un doblet, per cert, el nou Sardenya d'un tal Miquel Ostrell, que va tenir una actuació estel·lar aquell dia. Evidentment, diumenge no hi serà a Olímpia, i sí que el tindrem a Cornellà amb el primer equip.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch... Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I fem un parell de punts més de futbol. A segona catalana, derrota del Tibidabo en el partit pendent que tenia al camp de l'Atlètic Gironella, tot i que el duel suspès en el seu dia es reprenia amb empat a dos. Els de Toni Sánchez van rebre 3 gols ahir en poc menys de 20 minuts per acabar caient per un contundent 5 a 2. Els blanquivermells, que encadenen 4 partits sense guanyar, són a mitja taula, vuitens amb 25 punts, a 5 del play-off descens a primera catalana. Ara, diumenge, recordem, els de Torre-Romeu tornen al Berguedà per visitar el Puig-reig a 4:45. I per la seva part, el porter sabadellenc Iker Rodríguez havia d'estar jugant en aquests moments amb la selecció espanyola sub-17, però finalment ha caigut de la convocatòria. El motiu? Unes molèsties a l'espatlla que l'han obligat a perdre's el torneig internacional de l'Algarve que el seu equip disputava aquests dies, començant pel duel contra Portugal que s'està jugant ara mateix. L'ex del Can Rull, Rómulo Tronchoni, ha estat substituït pel porter de l'Espanyol, Joel Rodríguez.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I aquest pròxim cap de setmana arrenca un nou split de la Kings League i, com ha passat en els 4 anteriors, ho fa amb una àmplia representació sabadellenca o de futbolistes que han passat per clubs de la ciutat. L'Oriol Ferran ens ha preparat aquest reportatge per saber una mica més d'aquesta nova edició de la Kings i també de la seva versió femenina, la Queens League, que es posa en marxa el cap de setmana següent.
L'any 2022 va arribar al món del futbol el que es preveia com una revolució, la Kings League. La lliga creada per l'exfutbolista Gerard Piqué es presentava com una lliga de futbol 7 amb algunes normes diferents i que es volia convertir en un substitut més intens i entretingut que l'esport que coneixem. Si bé és cert que la Kings League ja no es troba a l'alça com quan va néixer el projecte, durant aquest temps s'ha anat mantenint com un producte que agrada al seu públic més fidel. Enmig d'aquesta evolució de la Lliga, amb estadis plens, l'expansió cap a nous països i fins i tot un Mundial amb les millors estrelles, la presència de Sabadell segueix deixant petjada dins d'aquest nou format futbolístic. Fins a 19 nois i noies nascuts a la ciutat o han passat algun club sabadellenc ompliran les plantilles de la Kings i la Queens en aquest cinquè split que arrenca aquest diumenge en el cas dels nois i dissabte vinent el de les noies. Juan Fernández, fill del regidor d'Esquerra Republicana a Sabadell, Gabriel Fernández, i en passat al Sabadell Nord, és ara jugador de Science i també entrenador. L'any passat es va proclamar campió de la Queens dirigint el Troncas a l'Heliodoro Rodríguez López davant de més de 20.000 persones. Fernández té clar el motiu principal de presentar-se a la Kings.
Lo vaig fer per el tema dels nens. Jo treballo amb nens i jo sé que ara mateix a la Kings és una cosa molt, molt potent per als nens, que li agrada molt i tal, i vaig dir, mira, si tinc una acadèmia de nens i de nenes, cada setmana poden veure jugar en aquest cas a mi, doncs perfecte.
Com dèiem, en categoria femenina, la Queens League arrencarà el pròxim dissabte, dia 22. Lívia Martínez, en passat a les categories inferiors al Mercantil i al Sabadell, és ara jugadora de l'Ultimate Móstoles. L'any passat, de fet, va arribar a la final vestint la samarreta de Gigantes, on va perdre precisament contra les Troncas de Juancho Fernández. La futbolista explica per què va decidir fer el salt a la Lliga.
Jo estava jugant al Manu Lanzarote de Terrassa i bueno, arribava el moment de final de temporada. Jo no sabia molt bé quina decisió prendre, no? Perquè no sabia que havia sortit això de la Queens. M'havia intentat apuntar en la primera convocatòria, però no va haver-hi sort i llavors ho vaig tornar a intentar, o sigui, no em vaig rendir i finalment doncs, va sortir aquesta oportunitat i vaig pensar que tant a nivell personal com futbolístic doncs, era una bona oportunitat i la veritat que no m'ho vaig pensar gaire i m'hi vaig tirar de cap.
Està clar que amb la Kings i la Queens els jugadors i jugadores competeixen de manera semiprofessional, però molts d'ells prefereixen viure la competició i convertir-se en personatges coneguts que no jugar a categories de futbol territorial. Juancho Fernández té clar què fa de la Kings i la Queens una lliga especial.
Que nosaltres siguem els protagonistes, que el vegin 100.000 persones, 200.000 persones, 25.000 persones allà a l'estadi cridant al nom de Troncas, guanyar a l'hotel, que molts nenens pedien foto, autògraf a les jugadores, no sé, això és una cosa que jugant a segona catalana o a primera catalana això no et va passar.
A més, en les primeres edicions de la Kings i la Queens, molts jugadors i jugadores compaginaven els seus clubs de futbol 11 o futbol sala amb els de la Lliga de Gerard Piqué. Des de fa poc, però, això ha canviat i ara tots aquells que són seleccionats al draft signen un contracte que no els permet jugar a cap altre club. Lívia Martínez creu que això pot fer que molta gent es plantegi entrar a la Lliga.
jo conec algun cas doncs, que hagi deixat la Queens per enfocar-se també doncs, a el que és el futbol 11 o, bueno, o el futbol formatiu que tenim aquí i també doncs, donar-li una oportunitat, perquè al final la Queens és un projecte molt, molt divertit i molt guai per futbol femení, però també no té una fecha, o sigui, no té una data final, saps? O sigui, que potser l'any que ve ja no està la Queens, que ojalà sí, però clar, jo entenc que molta gent doncs, no vulgui deixar, sobretot això, jugadores joves no vulguin deixar enrere la seva carrera professional.
Més enllà del que pròpiament és l'esport, la Kings i la Queens també serveix per apropar-se al que poden viure jugadors i jugadores d'elit. Tant Juanjo Fernández com Lívia Martínez reconeixen que per res del món s'haguessin imaginat alguna de les coses que han viscut.
Jo en la meva vida vaig pensar que que estaria al costat de Gerard Piqué. A la meva vida vaig pensar, no m'esperava estar jugant un partit davant de 25.000 persones. O arribar a l'autocar i que el carrer esté ple de gent cridant el nom del teu equip. No sé, coses així que les somies quan eres nen, però que arriba un moment que dius, no, aquestes coses no les visc, no podré viure-les, no? I després, doncs, et trobes allà a la situació dient, Déu meu, no sé, estic aquí i anem a disfrutar-ho.
Per mi va ser una experiència única que bueno, que la Lívia de fa anys enrere mai s'hagués pogut imaginar. Estar allà davant de tantes persones, la veritat que és una experiència que crec que m'emportaré per tota la vida i sobretot doncs, gràcies a aquest projecte de la Queens, no? Doncs de poder fer realitat aquest somni. I la veritat que molt contenta de poder haver viscut aquesta experiència.
Així doncs, una vintena de sabadellencs i sabadellenques, o nois i noies amb vinculació a la ciutat, estaran en aquest cinquè split de la Lliga. Entre els 19 representants destaquen a la Lliga Víctor Vidal, exporter del Centre d'Esports i que l'any passat va acabar en el top 3 dels millors jugadors de la Lliga. També Marça Recanta, guanyadora del primer split de la Queens, sent l'estrella de Pio. I també Toni Hernández, empassat al Mercantil, Centre d'Esports i Sabadell Nord, que va proclamar-se campió amb l'X Boyer Team, marcant fins i tot a la final al Civitas Metropolitano. Veurem si a les pròximes finals, encara amb seu i data per determinar, és un o una representant de la ciutat qui dona el títol al seu equip.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
10 minuts clavats i seran les dues. Obrim ara bloc waterpolo perquè déu-n'hi-do el cap de setmana que ens espera d'entrada. D'aquí a uns minuts, a les dues, comença la 39a edició de la Copa del Rei masculina amb el Keio Natació Sabadell, que torna a ser el principal outsider per trencar l'hegemonia del gran favorit, l'Atlètic Barceloneta. Els mariners aspiren a sumar ni més ni menys que el seu 13è títol consecutiu. L'equip de Quim Colet, per la seva part, arriba en un bon moment a la cita, havent consolidat la segona posició a la Lliga i als quarts de final de l'Eurocup. Però en aquesta competició del CAO, com admet el tècnic, tenen un camí duríssim per repetir la final dels tres últims anys.
Els sortejos són com són, evidentment, però podríem dir que en aquest aspecte no hem tingut la sort. Hem tingut tenim un camí que si... que el nostre objectiu sempre és jugar a la final, evidentment, i a la final anar per totes, però abans d'arribar a la final, la veritat és que tenim... Primer, centrant-nos amb el partit de quarts de final, que ja té la suficient dificultat com per no estar pensant més enllà.
Doncs aquest primer obstacle, ni més ni menys, és un derbi contra el Terrassa, quart classificat de la Lliga, i el qual van tombar ara fa 3 setmanes a domicili per 10-16. Cal recordar també que l'últim precedent entre tots dos és de les semifinals de l'any passat a Palma, amb el club guanyant per un ajustadíssim 6-5. I en cas de passar, el rival a semis, amb gairebé tota probabilitat, seria el tercer, el CNB, que és l'encarregat precisament d'obrir el foc d'aquí uns minuts davant l'Etxei de Canari. A 3:45 es disputarà aquest Keio Terrassa, al derbi, i a l'altra banda del quadre, Barceloneta Medi a les 6 i Mataró Sant Andreu a 7:45. El vigent campió, per tant, té una catifa vermella, podríem dir, per arribar a la final. I a més, no ho hem dit encara, però aquesta copa es juga a casa seva, a la piscina de Sant Sebastià. En aquest sentit, però, Colet dona més importància a la dificultat del quadre que tenen uns i altres.
No crec que sigui tan decisiu en aquest aspecte, no? Evidentment, sempre vols estar arropat i per la teva afició, etc, i està clar que no serà així, no? Però Bé, no és la màxima dificultat. La màxima dificultat justament està amb la qualitat del rival, evidentment, i amb el que et deia, no? Una miqueta el camí tant d'un com l'altre per arribar en aquesta final hipotètica.
Doncs tant de bo que es faci realitat aquesta final. Abans, com diem, el club haurà de passar aquest escull d'eliminar el quart classificat de la Lliga, el Terrassa, i el CNB, el tercer. Després esperaria molt probablement aquest Atlètic Barceloneta. Veurem, per tant, si es pot donar la sorpresa i repetir l'èxit del 2012, que continua sent l'últim any que la Copa va anar a parar a mans d'algú que no fos l'Atlètic Barceloneta. Els mariners també. Veurem si afecta o no la dura derrota a la Champions que van patir 18-10 a la piscina del Ferencváros. Això és a partir d'avui, però és que demà, atenció, tenim Champions femenina, la penúltima jornada de la fase de grups, i també tenim derbi. A les 6 de la tarda es veuen les cares Terrassa i Astralpul Sabadell en un derbi que podríem dir que és un pèl descafeinat. D'entrada perquè les de David Palma ja estan classificades pels quarts de final i les agarenques eliminades. El principal al·licient competitiu és que si el club millora el resultat del Buliagmeni a la piscina del Donau Baros, un partit que juga al migdia, matemàticament seran ja primeres de grup. I l'altre al·licient és veure el debut a l'aigua de l'estatunidenca Tara Prentis, cridada a ocupar el forat que deixa a la boia la maternitat de la Maika Garcia. De fet, diu Palma que és un partit en què se centraran molt en la seva adaptació a contrarrellotge.
Ja matemàticament estàvem classificades i et permet, doncs, això, que pots tenir a la Tara molts minuts a l'aigua, que segurament aquest primer partit tàcticament li costarà, però quan més minuts vagi sumant i vagi parlant amb les seves companyeres, o sigui, ficarem molt el focus en ajudar molt a la Tara aquell partit.
Però la gran notícia de prèvia ha estat, sense cap mena de dubte, la destitució al rival de demà, al Terrassa, del tècnic sabadellenc, el Jordi Millán, que ja ens escolta en directe. Jordi, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Com ha caigut aquesta notícia?
Freda, amb aigua freda ha caigut amb aigua freda, no me l'esperava, així que, bueno, ja sabia que amb aquest canvi de junta podia passar, però, bueno, a mitja temporada, amb una posició privilegiada de la Lliga, crec que estaven fent bons resultats i, bueno, no m'ho esperava i ha sigut bastant dur. Portem 48 hores des que m'ho van comunicar i la veritat que feien la notícia.
Ho deies tu mateix. No sé fins a quin punt ha estat decisiu molt o poc aquest canvi de junta que hi ha hagut al Terrassa.
Bueno, jo crec que ha sigut decisiu, però bueno, és que són coses que els entrenadors estem exposats. Jo crec que la feina està allà. Sí, s'ha de valorar la feina que hem fet fins ara. Les jugadores estan fent una feina molt bona. I bueno, no sé què més et puc dir, perquè al final són coses que no t'esperes i que no són agradables, però bueno, s'ha d'acceptar.
Al final també una de les coses, Jordi, que més ens han sorprès des de la distància relativa és que al final ho havíem parlat ja, això, que havies agafat les regnes de l'equip a l'estiu, que havies fet una plantilla correcuita, que la tenies tercera a la Lliga només per darrere del Sabadell i el Sant Andreu, que la Champions us havia tocat a aquest grup de la mort. Clar, esportivament, per molt que l'entitat vulgui fer aquest canvi de rumb, fer-ho a mitja temporada, a les portes d'un partit de Champions, a les portes també d'una Copa de la Reina, és com a mínim estrany, no?
Sí, és molt estrany. Per això et dic que la sorpresa ha sigut que sigui ara. O bueno, m'ha sorprès bastant, i més quan hi ha reptes molt xulos, com la Copa de la Reina. La setmana que ve juguem un partit molt important contra Mataró, on podem certificar o es podia certificar la tercera plaça. Crec que amb un any de molts canvis a l'equip, bueno, els resultats podem dir que jo crec que a nivell competitiu eren bons. Estàvem més a prop dels dos de dalt que potser altres anys, però bueno, és que la valoració sempre depèn de qui te la faci, doncs, bueno, potser te la fa negativa o te la fa positiva. Sí, és veritat que a la Champions hem trobat el Coco i òbviament, ja són dos equips molt forts, molt forts. Ja sabeu, no cal que us expliqui, soc d'aquí, soc de la casa i he tingut la sort d'estar en aquest equip i sé el que és.
A la primera volta, a més, no ho hem dit, però vau plantar cara, vau perdre 10-7 a Can Llong. A tot això, també, Jordi, no sé com han rebut la notícia, no sé si has pogut parlar amb les jugadores, perquè clar, al final ja venia d'una situació convulsa al Terrassa a l'estiu, no sé com estan elles.
Bueno, la veritat que ahir em vaig poder acomiadar d'elles, els hi vaig desitjar molta sort, les vaig felicitar per tota la feina que havien fet. Bueno, això ja són elles. Jo aquí, doncs, no, la veritat, ni vull entrar, ni puc, ni crec que ho hagi de fer. Més que res perquè, bueno, sobretot elles han d'estar centrades en el que toca, que és seguir, bueno, demà fer un bon partit, a veure si es pot guanyar. Queda una jornada de Champions també contra Donas Baros, que és l'únic equip que hem guanyat. I després a la Lliga, centrant-nos a la Lliga i a la Copa, que venen reptes xulos i bueno, s'han d'assolir els reptes. O sigui, que això no s'ha de distreure del camí que estava marcat.
Doncs no ho hem dit, tot això, però és l'Eduard Vera qui agafa les regnes, el director tècnic esportiu de l'entitat. Jordi Millán, molts ànims des d'aquí, des de Ràdio Sabadell. Felicitats per la feina feta fins ara aquesta temporada, i t'ho he dit també per privat, però vaja, ho dic públicament, t'esperem el dia 1 al Twitch de Ràdio Sabadell contra el Buliac Mèdic. Com a mínim recuperem ara un gran comentarista.
Moltes gràcies i bueno, sempre agrair que estigueu al costat dels esportistes i entrenadors de Sabadell.
Una abraçada, Jordi.
Una abraçada.
Dos apunts molt ràpids, que ens quedem sense temps. Aquest cap de setmana se celebra a Can Llong el 19è trofeu Club Natació Sabadell i el 9è Memorial Paulus Vildebur, emmarcats en el circuit català de natació. Les eliminatòries que arrenquen dissabte i diumenge a 9:15 del matí, les finals a partir de les 5. Per part del club encapçalen la convocatòria als Olímpics Sergio de Celis i Ferran Julià, i en marxa la segona etapa de la Setmana Ciclista Valenciana amb la presència de la sabadellenca Marta Romance, la jornada més llarga de les 4, 134 quilòmetres i mig entre Benicàssim i Nules, amb dues ascensions a la meitat del recorregut. Ahir la del Massi Baixter es va estrenar entrant amb el grup més nombrós a 7 minuts i mig de la guanyadora, la neerlandesa Demi Vollering, una de les millors ciclistes del món. Marxem. Us deixem amb el Notícies Migdia i amb la Núria García al capdavant, els del Sabadell en joc. Ens hi tornem a posar diumenge, recordeu, a 6:15 amb aquest Cornellà Sabadell. Abraçada del Marc Cortín des del control de so. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.